Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 8 de gener del 2023. Avui que el sol sortirà, encara falta una mica més d'una hora, al voltant d'un quart de nou del matí per Cadaqués, i fins passat 3:45 de la tarda seguirà brillant a l'horitzó fins a la posta al canal, l'altra punta de Catalunya. Pel que fa al temps, tenim notícia perquè, malgrat és poca cosa, malgrat és sense molta alegria, però hi ha una notícia destacable, que és que aquesta nit ha nevat al Pirineu i continua fent-ho ara. No és gran cosa, insisteixo, de seguida en parlem amb el Martí Oliveres, però ha començat a trencar-se aquesta dinàmica negativa que portàvem de les últimes setmanes sense neu, que no deixa de ser una de les grans reserves d'aigua que tenim. També està plovisquejant una mica entre Ponent, Catalunya Central, ho ha d'anar-ho fent durant el dia, aquests ruixats, algunes nevades, sobretot al Pirineu. Per tant, bones notícies des d'aquest punt de vista. Un dia que també hem d'estar pendent del vent, fins a mig matí, migdia, a les comarques de Girona, Barcelona, pot estar bufant. De seguida el Martí Oliveres. Doncs ja el tenim aquí, aquest darrer diumenge, abans de tornar a la rutina. Avui s'espera una important operació tornada a les carreteres, atents al trànsit, per tant, al llarg de tot el dia, després de tot el que ha significat la disbauxa d'aquest Nadal. Demà retorna al col·le, a les feines, punt final a tot el periple vacacional. Per tant, aprofiteu aquestes últimes hores d'un diumenge que també ve amenitzat per les corredisses de rebaixes i de canvis i de devolucions als carrers. Avui, que encara estaran obertes moltes botigues, és, de fet, el primer diumenge de festiu comercial a molts llocs, especialment, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona, i que, per tant, ahir es va veure un cert tràfic als carrers, avui es repetirà. En parlarem de tot plegat en un diumenge que arriba també amb regust de futbol. Ara que parlàvem de rutines, ha tornat també la Lliga després del Mundial. Avui tot un partidàs, un Atlètic de Madrid-Barça a la nit, després de l'empat ahir en un duel elèctric entre Girona i Espanyol, i la inesperada, probablement, derrota del Real Madrid al camp del Villarreal. Per tant, el Barça avui que té l'ocasió d'afiançar-se al liderat, però ho haurà de fer sense Lewandowski. Tot això en parlarem al llarg d'aquest matí, en el dia que de seguida tindrem Basarda, la sorpresa si ve Orlegui, el primer del 2023. Paraules encadenades, una nova sessió de la missa de mossèn Òscar Nin i moltes sorpreses més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio des d'ara i fins les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports i del temps. Adrià García, Marina Arbós, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia als 4.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, la Xina ha reobert finalment les seves fronteres per primer cop des del març del 2020, quan va començar la pandèmia, després de pràcticament 3 anys amb restriccions molt estrictes per viatjar. A partir d'avui, els xinesos poden desplaçar-se amb llibertat i tot en punta. Què ho faran? De fet, segons el Ministeri de Transports del gegant asiàtic, s'espera que entre avui i diumenge de la setmana que ve hi hagi 2.000 milions de desplaçaments. Mesures, però, que s'aixequen mentre el país està vivint una explosió de casos de Covid.
És per això que continua l'efecte dominó entre països per endurir les mesures de control als viatgers. A Catalunya demà arribarà el primer vol procedent de la Xina i tots els passatgers hauran de passar el control sanitari que va establir el Ministeri de Sanitat espanyol. Tot plegat amb l'objectiu d'evitar de totes que arribi una nova variant que pugui ser més greu i més contagiosa. Per això, Clara Prats, investigadora del Biocoms, ha explicat a RAC1 que és clau fer un monitoratge dels casos.
L'únic que hem d'anar monitorant en aquest sentit, sobretot, és el tema doncs, de que puguin arribar subvariants d'Omicron o alguna altra variant que no haguem tingut aquí els darrers mesos i que, per tant, doncs, es pugui relacionar diferent amb la immunitat que tinguem nosaltres.
Tot i això, els experts coincideixen que no cal patir perquè la situació a Catalunya és bona. L'exposició prèvia al virus i el fet de tenir una bona cobertura vacunal actuaran com a tallafocs.
Doncs notícia important, el que dèiem, des d'avui hi ha obertura de fronteres des de l'inici de la crisi de Covid a la Xina i veurem quins efectes pot tenir, tenint en compte la situació que es viu al país, mentre, evidentment, l'OMS no ha parat en les últimes setmanes de demanar més informació perquè considera que no hi ha prou transparència en les dades de la Covid que arriben des de la Xina. Encara en crònica internacional, també aquesta mitjanit ha posat punt final al presumpte alto al foc que havia decretat Rússia pel Nadal ortodox. És una treva que havia de durar 36 hores i que definitivament, en fi, ha quedat en paper mullat després que cap dels dos bàndols ha abandonat les armes.
Això mentre continuen les acusacions creuades entre els dos països per no haver complert amb la treva. El portaveu del Ministeri de Defensa rus ha dit que les forces ucraïneses van continuar amb les seves operacions militars.
El conjunt de les forces armades russes a la zona de l'operació militar especial des de les 12 hores del 6 de gener ha estat respectant l'alto al foc al llarg de tota la línia de front. Al mateix temps, el règim de Kiev, durant les darreres 24 hores, ha continuat bombardejant amb artilleria els assentaments i les posicions russes.
Sobre el terreny, el dia d'ahir va acabar amb atacs a Zaporíjia i l'explosió d'un gasoducte a Lugansk, una de les regions ucraïneses que Rússia s'ha annexionat. Tot plegat va afectar 13.000 cases que van quedar-se sense subministrament de gas.
Les 7 i 6 minuts i a casa nostra, trànsit que posa l'atenció a l'operació tornada d'avui després de les festes de Nadal. Està previst que al llarg del dia arribin a l'àrea metropolitana de Barcelona a prop de 250.000 vehicles i, com ja és habitual, per evitar col·lapses i garantir la seguretat dels conductors s'han activat i algunes mesures especials.
Sí, s'anul·laran les vies ràpides, es tancaran alguns accessos, s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i hi haurà senyalització als panells de missatgeria mòbil. A més, també s'intensificaran els controls per part dels Mossos. Les vies on trànsit preveu més retencions són les que enllacen Barcelona amb zones de muntanya com la C16 entre Cercs i Berga, a més de les ja tradicionals C55 o AP7. L'operació tornada comença aquest migdia i acabarà a mitjanit. Tot i això, les hores de més tensió arribaran, com ja és usual, entre les 5 i les 7 de la tarda.
Retorna la rutina que ve perfectament exemplificada amb la tornada dels nens a l'escola després de pràcticament 3 setmanes, 2 setmanes i mitja, des del 21 de desembre. Retorn que també es veurà amb novetats precisament en el món de l'educació. Es reprèn el curs demà i ho fa especialment amb la incorporació de 3.500 nous docents que cobriran la reducció d'una hora lectiva a la setmana per tot el professorat interí. Els directors dels centres aplaudeixen aquesta mesura, però alerten que a hores d'ara encara no saben si tindran tots els docents necessaris per cobrir les places.
Els professors i mestres que s'incorporen demà no impartiran únicament la seva assignatura, sinó que faran de suport en altres matèries per acabar de cobrir les hores. Per exemple, a un professor d'anglès se li podria demanar fer també hores de francès. És per això que alguns docents s'han fet enrere i han renunciat a la plaça vacant. En parla RAC1, el membre de la Junta Permanent de Directors, Joan Comeres.
Es tracta de veure ara, quan tornem, quantes d'aquestes places poden quedar per cobrir i de quina manera s'acabaran fent més nomenaments per poder-les cobrir. Quins forats ens poden quedar i de quina manera podem arreglar això.
Mentrestant, els sindicats també hi diuen la seva. Consideren que la mesura no ha arribat quan tocava i que només serveix per començar a posar fil a l'agulla a una situació que és molt complexa.
Les 7 i 8 minuts, una setmana després que arrenqués el nou any, ja podem començar a veure com el desembre, des del punt de vista meteorològic, ha tingut efectes. Ha estat el més sec dels últims anys. Situació que preocupa, perquè a més ve de lluny. De fet, durant tot el 2022, les desalinitzadores van funcionar tot drap i van ser claus per evitar que s'hagués de limitar el consum d'aigua a les cases. Van generar 6 cops més aigua potable que el 2008, que va ser l'any de la gran sequera.
Són unes xifres que baten tots els rècords de producció des que es tenen registres. Ho ha explicat a RAC1 el director de l'àrea d'abastiment de l'Agència Catalana de l'Aigua, Jordi Molist.
L'any 2022 s'ha acabat amb una xifra rècord de producció d'aigua desalinitzada, perquè s'han produït 63 hectòmetres, que és més del doble del que mai s'havia produït en un any. Per tant, ha estat un any també causat doncs, per la fortíssima sequera en què estem i per això s'ha assolit aquesta xifra tan alta de producció d'aigua de mar desalinitzada.
De fet, ara encara ens trobem en estat d'alerta perquè les reserves d'aigua són molt baixes, concretament del 31%.
Per això també és important l'inici de començar a ploure, encara que sigui lleugerament, en el dia d'avui, i també l'inici de també lleugeres, tímides nevades al Pirineu en la jornada d'avui, que de seguida parlarem amb el Martí Oliveres. Mentrestant, el món del periodisme encara està de dol per la mort del ninotaire Toni Batllori, als 71 anys. El dibuixant de la tira còmica de La Vanguardia durant 30 anys va morir ahir a casa seva, a Taià, per culpa d'un càncer. Des de feia 3 dècades aportava cada dia la seva visió crítica i irònica a l'emblemàtica tira Ninots, vinculada a l'actualitat política.
Sí, de fet, l'última la va lliurar divendres a la nit i tot just ahir el diari la publicava de forma pòstuma. Batllori va col·laborar amb mitjans com El País o l'Avui o revistes com El Jueves, però des de l'any 91 es va convertir en un habitual de La Vanguardia. Primer a la secció d'esports i després ja va fer el salt a la política. Ahir al Via Lliure alguns dels seus companys, com el director de La Vanguardia Jordi Juan o el periodista i amic al diari Magí Camps, el recordaven com un artista únic i multidisciplinari.
No hi ha ningú com ell. Sí, en aquests moments ja t'avanço que com a director del diari veig impossible trobar una persona que pugui fer la seva feina. Jo crec que el millor homenatge que li podem fer és aquest.
D'aquesta ratlleta que dibuixava cada dia a aquest bloc de granit de 4 metres, imagina't el ventall de coses que hi ha entre una cosa i l'altra, no? Les coses que pot arribar a fer una persona com ell amb aquesta imaginació desbordada.
Al llarg de la seva vida també havia publicat diversos llibres, l'últim Dibuixa'm una patata, de l'any 2018. La seva obra va rebre diversos reconeixements també, com el Premi Gat Peric el 2004 o el Ciutat de Barcelona el 2007.
Aquest Dibuixa'm una patata, que és una definició perfecta del que era el dibuix simple i a vegades vaja, molt esquemàtic de Toni Batllori al llarg de la seva trajectòria. Aquesta forma que ell mateix explicava, que era ben bé boteruda, molt infantil, però que significava tantíssimes coses. Avui que la premsa li ret homenatge, començant per La Vanguardia, que, com avançava ahir Jordi Juan, deixa en blanc la seva vinyeta fixa durant 30 anys a la secció de política amb un senzill A reveure, Víctor Vives.
Juan, el mateix Jordi Juan, avisa als lectors: no en busqueu un substitut perquè no n'hi haurà. Diu que és inimitable i que ningú sap dir tant amb tan poc. En el mateix diari, l'humorista gràfic J.L. Martín afegeix que ningú no ha fet tant com ell, malgrat no tenir-ho fàcil. El seu dibuix simple i sintètic no era el més adequat per accedir al gran públic, com tampoc el seu humor sense concessions. El Nacional, José Antic, el qualifica com un artista irrepetible. Assegura no era estrany veure els polítics més preocupats pels seus dibuixos que no per les informacions que anaven sota la tira. El Punt Avui també el defineix com un creador escrupolós i un virtuós de l'anàlisi política. I a l'Ara, Manel Fondavila dedica la seva vinyeta al mestre i company Toni Batllori, mentre Miquel Ferreres el converteix en el protagonista de la seva il·lustració. Diu Batllori: entrego la tira a l'hora, endreço la taula i me'n vaig. Després diran que els ninotaires no som seriosos.
És preciosa la tira avui del Ferreres a la contraportada del diari Ara, dibuixant a Toni Batllori mentre està dibuixant una vinyeta. És una autèntica preciositat i una manera d'acomiadar-lo fantàstica. Bé, en plana política, la negociació dels pressupostos que continua penjant d'un fil a Catalunya. Salvador Illa, que desafia ara Pere Aragonès a buscar el suport d'altres partits, si no veu amb bons ulls les condicions socialistes, li demana que mogui fitxa i que digui d'una vegada per totes si vol pactar els comptes amb ells.
I en aquest moment correspon al govern de Catalunya, en concret al seu president, el senyor Aragonès, dir si ho accepta i podem seguir treballant, o si no ho accepta, i ho dic, en fi, amb tot el respecte cap al que pugui decidir el senyor Aragonès. I jo el que vull dir és que ja n'hi ha prou d'amagar el cap sota bava i de posposar, perquè ara no em són còmodes, perquè ara penso més en unes eleccions, perquè de posposar decisions. Catalunya no pot esperar més.
Des de Junts també han picat el crostó a Pere Aragonès per la seva estratègia negociadora. El secretari general del partit, Jordi Turull, al Fax Avui TV, l'acusava de jugar a tres bandes.
Jo crec que s'ha enredat una mica la troca, perquè han portat un sistema de negociació que és com molt estrany, que ens ha despistat a tots. Nosaltres estem negociant amb ells amb unes propostes, però anuncien que arriben amb els socialistes un altre tipus de propostes que, evidentment, canvien el que nosaltres ja donàvem per bo.
Ara bé, no tanca la porta a continuar les converses per aprovar els comptes a partir de la setmana que ve. D'aquí a un minut arribarem a un quart de vuit del matí i un darrer punt en plana política. És molt interessant avui l'enquesta que publica el diari Ara sobre la cursa electoral a l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha de tancar, com la resta de les curses electorals municipals, el dia 28 de maig. Jaume Collboni s'avança però la veritat és que hi ha una distància estretíssima entre tots els candidats. Aquesta enquesta apunta que Jaume Collboni seria del PSC la principal força política de l'Ajuntament de Barcelona, pràcticament el 20% dels vots, però hi ha un triple empat a la segona posició amb només un regidor de diferència respecte a Collboni, entre Ada Colau, el candidat de Junts Xavier Trias i el republicà Ernest Maragall.
Els socialistes es farien amb la primera posició amb 9 regidors, mentre que els principals competidors, Junts, Comuns i Esquerra, haurien de competir el segon esglaó del podi, empatats amb 8. També hi hauria un segon frec a frec entre el PP i la CUP, que tindrien 3 regidors cadascun. En canvi, la llista de Ciutadans es quedaria fora de l'Ajuntament, un espai que ocuparia l'extrema dreta amb Vox, que guanyaria 2 regidors.
Pel que fa als esports, pràcticament un quart de 8 del matí, avui que juga el Barça partides contra l'Atleti de Madrid, i ho fa després de 2 partits molt intensos. D'una banda, l'empat entre l'Espanyol i el Girona, partit absolutament elèctric d'ahir, que no va acabar de deixar de satisfet a ningú, i també la derrota del Real Madrid, Quim.
Sí, comencem pel duel català, 2-2 a l'RCD Stadium, després que el Girona dominés la primera part i s'avancés amb gol de Toni Villa al minut 32, remuntada Perica a la segona, amb els gols de Puado al 51 i José Lo al 76, i empat gironí al final de Iangel al 85. L'Espanyol és tercer per la cua, en posició de descens, però el seu entrenador, Diego Martínez, valora la reacció de l'equip després de començar perdent.
Hemos hecho lo más difícil, que era remontar el partido. Creo que la segunda parte del equipo, creo que una vez más, creo que tenemos una fase del partido en esa segunda parte muy buena.
En canvi, el tècnic del Girona, Michel Sánchez, critica la segona part del seu equip.
Tirar la moneda al aire no me gusta. Me gusta lo que hemos visto en la primera parte, que era control y era jugar a lo que queríamos y tener una buena estructura, que la estructura de la segunda parte no ha existido. Me voy muy, muy triste con esto, porque no puedes meter 2 goles cada partido y que sean empates.
El Barça jugarà aquesta nit a les 9 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid sense Lewandowski ni Jordi Alba, que estan sancionats. La derrota del Real Madrid ahir 2-1 a Villarreal fa que els blaugrana tinguin l'oportunitat de marxar a la Supercopa, líders en solitari si puntuen avui. El Barça de futbol sala jugarà aquest vespre al Gira a la final de la Supercopa a 8:15 contra l'Inter, després de golejar ahir el Pozo a semifinals per 7-2. I triple victòria catalana a la Lliga CB de bàsquet. El Girona es va imposar de 8 a Fuentlabrada, 75-83, el Joventut de 18 al Granada, 90-72, i el Barça de 34 al Betis, 104-70. Aquesta tarda a les 5, Manresa-Saragossa.
I pel que fa al temps, passa un minut ara d'un quart de 8 del matí. Martí Oliveres, la bona notícia és que ha començat a nevar, encara que tímidament.
Exacte, al Pirineu aquestes enfarinades arriba la neu a partir d'uns 1.600-1.800 metres d'alçada, cotes altes encara. De cara a la tarda vespre pot baixar aquesta cota de neu perquè s'aniran reproduint ruixats amb aire més fred en alçada. La cota pot baixar llavors cap als 1.200 metres a la cara nord, cap a la Vall d'Aran i zones properes. A la resta, un dia insegur, diumenge força rúfol, núvols, plogims que es van escampant per diferents punts, deixen 2, 3, 4 litres a moltes comarques, on ha plogut més, doncs, cap a l'Alta Ribagorça, el Solsonès, amb aquesta neu en alçada al Pirineu. Pendents encara del vent fins al migdia, a primeres hores de la tarda, a les comarques de Girona i Barcelona. No un vent especialment fort, però precaució. I pendents també de la boira, que encara no acaba d'aixecar-se en alguns punts de ponent.
Passen 2 minuts d'un quart de 8.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
el 63.679, 63679, de la sèrie 18, 018.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Avui avui, quan ja no sabem del cert si és diumenge o què, i per quina raó els menors encara no han d'anar al col·le, tenim per davant una jornada on haurem de dinar, i per tant, ens caldrà cuinar de nou. Sort de les restes d'aquestes diades. Som-hi, doncs. Entrem a la cuina, un espai que darrerament ha estat el centre de mil batalles. Comencen les evidències insòlites. Us heu adonat com els aparells anomenats de multiús no compleixen cap de les seves funcions? Hi ha una màxima que diu que la relació utilitat-preu dels estris és inversament proporcional. Així, els més cars són els que abans s'espatllen. I què me'n dieu de les instruccions d'entrada senzilles per obrir envasos i llaunes? Premeu aquí, escriuen, i no hi ha manera. Els tetabrics són els reis dels problemes. Sempre he pensat que el tema dels envasos està mal resolt, i no només ecològicament. Per acabar les referències a la cuina, veurem ara unes quantes certeses que cal tenir en compte si sou aficionats a l'art de cuinar i teniu la memòria més aviat fluixa. La primera veritat diu que si quan sortiu al carrer no recordeu si heu tret o no la carn del congelador, és que no ho heu fet, segur. La segona ens avisa que si dubteu de si us heu deixat el llum del rebedor encès, és que, efectivament, us l'heu deixat. Tercera, si quan entreu al súper no sabeu si us cal comprar carn o bé ous, el més probable és que acabareu comprant el que ja teníeu. I finalment, segur que ja esteu farts de cuinar. És un diumenge just passat festes i us proposeu anar de restaurant convençuts que hi haurà lloc arreu. Però no heu calculat que molts han tingut la mateixa idea i tot estarà patat? No, clar, ningú va pensar en les reserves. Està del tot comprovat que la memòria i la cuina són incompatibles. Per tant, crideu amb mi. S'ha acabat el bròquil. Propòsits d'exercici físic i mental fets. Dispendis frenats i a veure-les venir. Les properes setmanes i mesos prometen d'allò més. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que els del Via Lliure ens agrada veure món, també, aquest any 2023 que acabem de començar, amb les últimes temporades a través del mur de viatge i aquest any buscant horitzons nous. I coincidirà amb un aniversari, us hem estat explicant des del mes de setembre, 150 anys ja de la novel·la La Volta al Món en 80 dies, una novel·la essencial de Jules Verne. Aquesta temporada del Via Lliure fem
La Volta al Món en 80 llibres.
A través de 80 llibres. Per tant, cada dissabte i cada diumenge, l'objectiu és senzill, una destinació, per tant, un viatge i una novel·la o un llibre que exemplifiqui i que ens ubiqui en aquest viatge. Víctor Vives, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ahir ens vam quedar en l'etapa número 34 de viatge, avui és la 35. Ens vam quedar a Haití, avui anem fins on?
Cap a Angola.
Cap a l'Àfrica, i en concret l'Àfrica Occidental, unes setmanes després d'haver visitat Libèria. Avui anem fins a Angola amb quin llibre, Víctor?
Teoria General de l'Oblit, de José Eduardo Agualusa. Se'l considera un dels grans exponents de la nova literatura africana i una de les veus més originals del continent. A més d'escriptor, per cert, és periodista i presenta un programa de ràdio especialitzat en poesia i música. Autor d'una trentena d'obres, amb aquesta novel·la, aquesta Teoria General de l'Oblit, Agualusa va guanyar el Premi Llibreter l'any 2018. La protagonista és la Ludovica, una dona en pànic als espais oberts a causa d'un trauma d'adolescència. Aquesta Ludovica conviu amb la germana i el cunyat, però en esclatar la guerra d'independència d'Angola, tots dos fugen i ella es queda sola a casa. La Ludovica decideix aleshores tapiar l'entrada i viu allà reclosa durant 28 anys. Un temps en què ha d'alimentar-se com bonament pot i s'escalfa cremant mobles, cremant el parquet i finalment també els llibres i els papers, quan ja no té on redactar els seus pensaments, la Ludovica comença a escriure a les parets.
Per tant, és una novel·la que parla, entre altres coses, d'una qüestió molt vinculada a aquesta zona de l'Àfrica, com són les guerres, Angola, en aquest cas, vides trencades, no?, conseqüència de la guerra.
Mira, el taló de fons és el conflicte més llarg que ha existit en l'Àfrica contemporània, un període de 27 anys de guerres. I els personatges que poblen aquest llibre, els uns del bàndol dels colonitzadors, els altres dels alliberadors, expliquen com ho va viure la població. Però, a més, també hi ha el relat de com van haver de superar després aquest trauma, els anys successius. Hi ha qui es proposa deixar el trauma enrere, literalment practicar l'oblit, i hi ha qui opina que oblidar és morir.
Doncs aquí ve el títol d'aquesta teoria general de l'oblit, José Eduardo Agualusa, novel·la amb què hem viatjat fins a Angola en la nostra particular volta al món amb 80 llibres. La informació d'aquest llibre en concret la trobareu, si voleu, si no heu pogut prendre nota, al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Bon dia, aquest és, me dic Fermí, i aquest és el soroll del cap de setmana. Sortides en bicicleta, des de Vilobí d'Onyar. Vinga, bon diumenge.
Doncs adeu. Efectivament, adeu Fermí. Efectivament, un so que és molt significatiu i hem de dir que rebem bastants missatges de gent que surt a fer ciclisme a aquestes hores del matí del cap de setmana i que, per tant, també exemplifica molt bé els sons del cap de setmana de molts dels nostres oients. Si voleu seguir enviant notes de veu amb els sons que defineixen els vostres caps de setmana, sigui fent activitat esportiva, lúdica, anant a treballar, viatjant, anant en família, amb amics, amb les vostres mascotes, amb qui sigui, o sols, ens ho podeu fer arribar a través del WhatsApp del Via Lliure. Graveu el so amb el telèfon mòbil, nota de veu cap al WhatsApp del Via Lliure amb el vostre nom i el lloc des d'on envieu la nota, al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure, 606 25 64 39.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 8 de gener, farem una reculada musical fins a quin dia 8 de gener?
Fins al de 1973.
De gener del 1973, això vol dir 50 anys de distància. Avui fa 50 anys que es va publicar què exactament?
Doncs concretament a l'àlbum Holland de The Beach Boys, que va ser, doncs, com dèiem, un 8 de gener de 1973. Com el seu nom indica, es va gravar a Holanda i va ser idea del seu mànager per intentar que, a veure si amb aquest canvi d'escenari, doncs els venia la inspiració durant les sessions de gravació, però us haig de dir que va ser una mica accidentat. Primer perquè van estar viatjant allò durant setmanes perquè no acabaven de trobar un estudi i al final van optar per desmuntar l'estudi que tenia en Brian Wilson a casa seva als Estats Units i traslladar-lo durant setmanes en un graner d'Amsterdam.
Què dius ara?
Sí, sí, però van tenir tants problemes i, bueno, es van acabar gastant més de $500,000 en la producció d'aquest disc. Entre les cançons incloses destaca Sailor Sailor, que la sentim de fons i que va ser precisament un dels últims temes que va compondre Wilson per als Beach Boys.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer. La FAC. Factoria Cultural de Terrassa presenta el 15 de gener a Terbaletto, una de les millors companyies de dansa d'Europa amb un programa per somiar. Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre plàcida i intempestiva, plàcida per tots aquells que tot just estan obrint un ull i comencen a enfocar el dia tal com es presenta, intempestiva per als que estan allargant i allargant aquestes festes, i fins i tot en un diumenge, aquesta hora del matí, tot just estan començant a obrir el pom de la porta de casa per deixar-se arrossegar fins a l'habitació i descansar el cos del matalàs de la seva habitació. Doncs per tots ells, ara arrenca aquesta hora que és entre, com això dèiem, entre intempestiva i plàcida, aquesta hora amb una certa nebulosa que ens encanta aprofitar per fer una estoneta de ràdio mentre ens desplacem en un raconet empedrat del mapa de la geografia d'una ciutat que no hem volgut revelar exactament mai on és, al final d'aquest carreró hi ha un edifici sense masses pretensions arquitectòniques de l'exterior però que a l'interior amaga autèntiques meravelles. És el basar de les sorpreses i noi, l'hem trobat a faltar perquè les festes han impedit dia 25 de Nadal i dia 25 de desembre Nadal i el dia 1 de gener el dia de Cap d'Any no va obrir el bazar, com passa amb la majoria de comerços, diria que gairebé tots, però avui sí, avui és 8 de gener, ja han passat totes les festes. Hola, Beorlegui, què tal, com estàs?
Jo també us he trobat a faltar,
home, eh? Sí, t'hem trobat a faltar, i l'audiència del Via Lliure més, encara.
Bon dia, què tal? Bon any,
com
bon
estàs?
Any.
Bon any,
bon
exacte,
any, exacte.
Res,
exacte. Què tal? Han provat?
Bueno, ara,
han provat?
És que ara entrarem en aquella dinàmica,
sí,
que no saps mai.
No cal.
Ja fa una setmana hem arribat a l'any nou, però com que tu i jo no ens havíem vist encara, ens ho podem dir.
Els Reis s'han portat bé?
S'han portat molt bé, home, sempre. És una cosa que, noi, no es pot evitar.
Abans els nens que s'han de portar bé, però just després de la nit de Reis, sí. Són els Reis, a veure si s'han portat bé, eh? Fixa't aquest canvi de paràmetres que és un pèl pervers.
Saps que no m'havia fixat, això?
Sí,
que
sí.
T'has portat bé, nen, i l'endemà. Els Reis s'han portat bé? Doncs mai se sap si van consonància o no. Però en tot cas, amb tu s'han portat bé?
Sí, home, molt bé, esplèndidament.
Sempre són esplèndids,
sí, sí,
no?
Sempre són esplèndids, tu. Clar que
això
sí.
Al final depèn de la mirada de cadascú, també,
sí,
no?
Sí, home. Vull dir que... En el fons, de petit valores unes coses, però quan ets gran, en valores d'altres. I en el fons, de gran, valores coses més immaterials, més abstractes, però que en el fons són les que t'omplen, no? I veure determinades mirades el dia 6 a primera hora del matí, determinades somriures i la tendresa que té el dia, que és un dia, ho hem comentat diverses ocasions, que és un dia magnífic, segurament la millor festa de l'any. Home, doncs això és el millor regal que un pot rebre, per què enganyar-nos?
No oblidem que avui és aquell dia una mica, per a molta gent, depressiu, no? Perquè
sí,
avui
home.
És 8 de gener, això vol dir que demà
sí.
Ja arrenca per qui hagi pogut descansar.
No és un dia d'aquests, el Blue Monday? No és demà?
No, jo crec que això és el febrer, jo diria que és més febrer, eh?
Vols dir?
No ho sé, ara.
Jo diria que em sembla que és el no serà demà, sinó l'altre dilluns.
Ah, pot ser,
recordar,
pot ser,
eh?
Pot ser. El Blue Monday, el dia més trist de l'any.
El això mateix, sí.
Hosti, que veus, és que el salt
feina...
no, d'un dia com un sí. Altre. Quin dia... Dilluns 16, em diuen.
Mira, veus?
Doncs pràcticament, eh?
Sí, sí, sí. Per això, la setmana que ve no. O sigui, demà no, la setmana que ve.
La setmana següent.
Això
doncs
mateix.
Tens tota la raó.
Sí, 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 sí.
Tens tota la raó, mira.
En fi, bueno, va.
Doncs no ens hi plantarem encara.
No,
no ens hi plantem encara.
No,
encara recuperem aquests efluvis
sí.
Nadalencs amb uns quants quilos de més i una mica menys de diners
perquè
a la butxaca.
Perquè els bons propòsits ja...
Ja s'han acabat.
Ja s'han acabat, oi?
Per la majoria
això
de gent.
Això acaba... O sigui, just quan acaba?
Hores?
Amb l'última campanada acaba o no? Sí. O estirem una mica més?
No, el matí següent. Passat Reis. Jo crec que hi ha la constatació el matí següent, no? O sigui, el matí següent no es poden complir. No? El matí, el dia 1, el matí quan et lleves, i ja fas la cosa que no havies de fer, és la constatació que allò no va enlloc.
Deixa-m'ho córrer, eh?
Ara ja hem tingut una setmana per...
Sí, home.
Per en fi... per assegurar que efectivament no es complirà. Bé, el que sí que és un regal i sempre sí. Ens fa molta il·lusió és la quantitat de cartes
sí,
que hem rebut.
Sí, sí. Hem rebut moltes
durant aquestes
cartes.
És veritat que la bústia s'ha anat acumulant
sí.
Perquè no podíem obrir-la ja perquè estava el basar tancat, però és així.
Hem rebut moltes cartes.
Felicitacions a l'Enques.
Una vintena de cartes llarga, eh? Llavors, sí, clar, sí. Moltes hem detectat, que hem fet el tragina.cat, sí. Que és allò de detectar per veure el gruix de la, bueno, de
mira,
la carta.
I mirar contra llum.
I mirar contra llum, i hem vist que hi ha moltes cartes, moltes felicitacions. Mira, n'he agafat tres, perquè he deduït que són només felicitacions, i per tant el text serà una mica més curt.
Val.
Per tant, mira, la primera és d'una oient que ens ha escrit en diverses ocasions, que sí. És l'Anna Tomàs. És una carta amb una lletra molt característica, perquè és una lletra molt gran. Aquesta senyora, la primera vegada que ens va escriure, ja fa, sí. Potser un parell o tres anys, ens va dir que tenia problemes de vista molt seriosos.
Uh-huh.
I que, per tant, havia de ser una lletra molt gran, i a vegades amb una certa dificultat, i de la seva primera carta extraiem, efectivament, una Nadala, amb un naixement ben maco, una carta de
Nadal,
cartes, i ens posa aquí, bones festes, Anna Tomàs, Nadal 2022. És la primera carta que, la primera felicitació que rebem. La segona, mira, la rebem, mira, també és un altre oient que hem rebut també coses d'ella, és la Delia Miller, des de Gavà, i a dins també traient una felicitació,
mira,
amb uns abrets ben macos,
sí,
una de l'UNICEF, i diu el següent: benvolgut Xavi Albert, us desitjo de tot cor unes bones festes de Nadal i que el proper any estigui ple de felicitat i alegria. També us desitjo que el Besar de les Sorpreses ens acompanyi durant molts anys cada diumenge i que a la bústia no hi falti mai cap carta. Una abraçada ben forta, Dèlia. Postdata. Albert, ja heu decorat el Berlec Express amb guarniments de Nadal? Bueno, he posat un parell de garlades.
Ara ja s'han de començar a retirar, no?
Representa que és per la Candelera,
ja,
o sigui, el pessebre, però jo em sembla que després de Reis tothom té una pressa per treure-ho,
sí,
tot, sí o no?
Sí, sí.
La gent té pressa per desar-ho, eh?
És veritat.
I la tercera carta,
no,
ens arriba...
Sí que vas posar-hi aquí una miqueta d'espumitoni.
Sí, però vaja, no. No és res de l'altra món, eh? I la tercera carta ens arriba des de Barcelona. Atenció.
Què passa?
Plaça?
Plaça?
Bueno, ja sé qui són.
Qui és?
Mira, no poso el remitent, però jo sé qui són, eh?
Qui?
Plaça del Congrés Eucarístic. Tu te'n recordes...
Ah. D'algú que és la mateixa direcció que els teus avis, no?
Els meus avis materns vivien a la plaça Congrés Eucarístic, número 3.
Mm-hmm.
I una vegada vaig escriure, quan vam fer la B de balcó, crec que vaig escriure el balcó que hi havia de la meva via, que estava ple de geranis,
sí.
I ens van escriure els veïns de dalt, que són la Immaculada, això. Sí, sí, doncs mira, efectivament...
I sempre se'n recorden de nosaltres.
I hi ha una frustració que ens diu: no hi ha camí per la pau és el camí, bon Nadal i millor 2023, des d'un balcó de la plaça del Congrés. Endevina. L'August i la Immaculada Garriga. Doncs sí, ostres, quina il·lusió.
Avis,
Els veïns de dalt dels avis que ens escolten i que ens han escrit. Quina il·lusió que em fa rebre aquesta carta, també. Totes ens fan il·lusions, però, evidentment, aquesta té un regust especial.
N'hem fet una petita selecció de les nadalenques.
Eh? Sí, sí,
sí,
sí,
això anirem allargant. També quan ens acostem al Blue Monday, doncs mira, anirem llegint Nadales per recuperar l'escalfor d'esperit.
A veure, oficialment el Nadal no acaba fins a Candelera, per tant tenim encara unes 3 o 4 setmanes.
Val.
Mirarem d'escampar, o sigui, i es van dir totes les felicitacions que ens arribin.
Val. Mentrestant, ja sabeu que podeu seguir escrivint. Ara ja fora d'èpoques nadalenques podeu seguir escrivint el que vulgueu.
Ara ja desitgen bon estiu,
suposo,
no?
Fent previsió de quan llegirem les cartes, ja és l'hora d'escriure sobre l'estiu. Doncs bé, per tota aquella gent que ens esteu escoltant i voleu seguir escrivint cartes, ho podeu fer. Com sempre, la direcció habitual, el Besar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036, Barcelona, i ja sabeu que el compromís es manté intacte, l'Albert les llegeix totes en antena, una per una, i a més les respon ell mateix de forma personal. Bé, avui és el primer viatge 2023, que això em costa molt sempre, 2023.
Correcte,
amb el Berlegui Express, per tant, he de fer comprovació de rigor, no sé si... Ara ja saps que ja han tret el tema de la benzina, el descompte,
sí.
I per tant, bueno, de cop et pujarà una miqueta el preu.
Sí, però vaja, m'han dit que aquí el carburant del Berlegui Express està congelat, de moment.
Ah,
no congelat a carburant, sinó els preus a carburant, perquè déu-n'hi-do com s'enfilen. Vull dir que de moment anirem tirant.
Està
més endavant
bé,
ja veurem. Vull dir
està
que...
molt bé, eh?
Sí, home,
l'has cuidat, aquest Nadal.
Home, clar, és que llueix, maco. No val, enganyem,
ahir el vas estar provant?
Ahir sí, clar, és que pensa que amb dues setmanes sense utilitzar-lo, allò de... No, que...
Sí, sí, calla. I posa't a buscar. A buscar a principis de gener algú que t'arregli el Berlegui Express.
Jo sort que tinc el meu germà, el Bernat, que és el que hi entén de tot.
Hi ha algunes coses que potser no...
No.
Tot?
És que ho sap tot.
Tot, eh?
Ja sé que el Bernat m'està escoltant en aquests instants i sap que ho sé, que ho sap tot.
Sap que ho sé,
sí,
que ho sap tot.
Sí, això mateix. Va, anem cap a...
Avui
anem a la capital d'Anglaterra, una altra vegada. Sé que és un recurrent, però és que Londres té tantes possibilitats. I avui, a més, visitarem un lloc que és molt turístic, tot i que a hores d'ara està tancat, però que amb un passi de premsa especial que hem aconseguit, hi entrarem.
Dóna'm el.
Es tracta de... Mira, és aquest d'aquí.
Sí,
es tracta la... Torre de Londres. La famosíssima Torre de Londres.
Oi.
Recordem, està situada a la Ribera Nord, del riu Tàmesi, va ser construïda l'any del senyor del 1066 com a part de la conquesta normanda a Anglaterra. O sigui que, d'alguna manera o altra, serà el nostre següent punt de destí.
D'on els treus, tu, que et passis?
Bueno, res, jo dic que vaig a nom teu i, escolta, em diuen, come in. Vull dir que, escolta, no tinc cap problema. Ets una celebritat radiofònica mundial, Xavi.
A London, també.
Ho saps, això mateix, sí.
Doncs a veure si es nota que em conviden.
Mira, durant segles, recordem, la Torre de Londres era sinònim de l'avantsala de la pena capital, ja que ser tancat a la torre volia dir acabar executat a la Tower Hill, que està molt a la vora. Avui, evidentment, tot és turístic, no és tan lúgubre i es pot visitar la Capella Reial de Sant Pere, un palau medieval, la Torre Blanca, que és l'edifici central, i la Sala de Joies de la Corona,
sí,
que és considerada la col·lecció més important del món. I aquí és on anem, perquè des de fa
allà
uns dies...
Sí. Compte, que allò està molt protegit, eh?
Home, no pateixis que... A veure, no facis... O sigui, no juguis, de dir... Home, mira, anem fent broma. No, res de brometes,
hi ha vegades que les mans se t'escapen.
A veure si... el que passi de premsa, i acabarem a la Tower Hill, tu i jo, vull dir que... Sí. Però avui anem perquè des de fa uns quants dies hi falta una de les peces més importants,
ja
que és la corona de Sant Ubar.
I què li ha passat?
I no és que l'hagin robat, el motiu és molt més prosaic, té un punt humorístic fins i tot. Ara t'explicaré el per què. Estàs a punt?
Sí, home, anem.
Doncs apa, anem cap a Londres.
Home, impecable.
Bé,
Oi.
Mira, crec que és per aquí... Sí.
Però tu quina orientació tens?
O sigui, tu
apareixes a qualsevol edifici i t'orientes.
Tu saps el que costa, diguem-ne, jo. Jo és la segona o tercera vegada que vinc per aquí, vull dir que...
El senyor et mira malament.
A veure, no per res, però ara entre tu i jo és un privilegi poder passejar per aquesta sala,
Hosti, clar,
és que normalment està plena de turistes aquí.
Fa unes quantes setmanes que vam anar a la Universitat de Barcelona,
sí.
Que notes el pes de la història.
Que em va encantar l'entrevista que li vas fer amb el rector,
Oi, doncs aquí passa exactament el mateix.
No sé si ho vau comentar, però l'edifici de la Universitat de Barcelona recorda Harry Potter.
Sí. Bueno, i el rector em va respondre, compte que per aquest camí m'estàs dient que jo soc Dumbledore.
O sigui, saps que és la primera, no és la primera vegada que li
segur,
fan aquesta qüestió.
Segur.
Mira, aquí és on podem veure les joies que pertany a la corona britànica. Mira, aquí tenim la corona imperial de l'Estat.
Sí.
Aquí està la de la Índia.
Oi.
La corona petita de la reina Victòria. I aquí en aquest lloc buit, és on hi hauria d'haver, la corona de Sant Eduard, que és la peça més important de les joies, que és utilitzada per l'arcabisbe de Canterbury per coronar els reis d'Anglaterra.
Ah, o sigui, la faran servir aquest any, per exemple.
Correcte.
Ah.
L'original va ser realitzada l'any, al segle XIII, però es va destruir. I la que es fa servir és molt més cap aquí, és de l'any 1660. Clar, els anglesos, amb això de la tradició, són molt puntillosos. Una corona de l'any 1660, que és quan es va coronar Carles II, precisament.
I ara ve Carles III.
Està carregada d'or, de safirs, topacis, ametistes i turmalines, entre altres pedres, i pesa prop, atenció, de 2 quilos.
I el motiu de per què no està aquí?
Doncs mira, perquè estan ja preparant allò. Anem a fer un temps, No ens agafi, no, o sigui, no anem presses, Estan preparant la cerimònia de la coronació de Carles III, perquè recordem, encara no ha estat coronat rei, Carles III.
Que tindrà lloc...
És rei, però encara no està
coronat. La cerimònia de coronació no està feta.
Que serà el 6 de maig. 6 de maig!
És increïble el temps que es prenen, de veritat.
Que no surti res, res improvisat, Això que li han provat, la corona, i li ve petita.
Oi, això ja sí que...
Clar. A veure, no perquè el monarca tingui el cap gran...
Però això els anirà passant, perquè amb el pas dels segles... Tots
li ve petit.
Tens la impressió que els caps es van fer grans.
Però no és que el monarca tingui el cap gran, sinó que fa 70 anys, quan van coronar la reina Elisabet II, van haver d'empetitir la corona.
Ah!
I que van dir, bueno, com que regnarà uns quants anys, si es descuiden...
No la toquem.
Doncs va dir, no la van posar a la seva mida habitual, pensant en quin seria el successor de la reina Elisabet. A mi la notícia m'ha cridat molt l'atenció, de manera que, si et sembla, avui dedicarem un nou basar de les sorpreses, el que fa el 287, i el primer del nou any recent estrenat, a la C. La C de Corona.
Mira, corones ha anat això últimament, perquè sense anar més lluny, veure aparèixer unes quantes abans d'ahir mateix, fins i tot uns dies abans, no?, amb la cavalcada de Reis.
Correcte.
I és un, ostres, és un gran símbol, no? I, és veritat que, les, per exemple, les de... les del Tortell,
sí.
És veritat que tenen un caràcter, sí, diguem-ne, més simbòlic que, sí, que material.
Sempre, casualment sempre li toca el nen petit, eh? I la fava sempre li toca a algú altre, eh? Vull dir que, a veure, no ens enganyem ara, eh?
Sí, perquè hi ha plors, eh?
Sí. Tu creus, hi ha plors?
Si un nen li toca la fava.
Sí, 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 sí.
Oh!
Aquest any no, però algun altre any sí que recordo el Marcel,
home,
que, bueno, un drama, tu,
un
que...
drama.
I això que representa que ha de pagar el Tortell, sí. I pagar, més aviat no, eh? Vull dir que... Va, la corona, aquest ornament del cap que pot tenir diverses formes i variants, és un distintiu d'autoritat reial, ara ho has comentat tu, però també és un premi degut a determinats genèrits i, com es pot suposar, està present des dels inicis de la humanitat. De fet, hi ha un munt de corones, no només referides als reis aristòcrates. A l'antic Egipte, per exemple, trobem 100, que és la doble corona, una mena de tiara portada per faraons, que significava posseir el poder de les dues terres. Les dues terres eren l'Alt Egipte, que no està a dalt, sinó que està a baix, i el Baix Egipte, que està a dalt, és a dir, està intercanviat, eh? I ja que parlem de tiares, home, la més famosa, evidentment, és la papal, usada pels pontífecs des del segle VII fins l'any 1964, amb el papa Pau VI, i que s'anomena la triple corona, perquè es diu que fa referència al seu portador com a pastor universal, jutge eclesiàstic i governant temporal, tot i que aquests adjectius o aquestes qualificacions varien segons les fonts, eh? Vull dir que el sentit original de la corona, però, és el reial, i és una metàfora, òbviament, de la institució monàrquica. I quins motius hi pot haver per renunciar a la més alta distinció a la qual pot aspirar un ésser humà? Doncs, home, jo diria que el més clàssic de tots és l'amor, no? Al llarg de la història hi ha hagut uns quants casos en què s'ha renunciat a la corona per amor. I un dels més curiosos és el que fa referència a la història entre Ariadna i Dionís.
Un dels casos que em venien al cap també quan home, hi ha casos en les reialeses, les monarquies, si heu vist a la sèrie de Crown, hi ha Eduard VIII, no? Que abdica per poder-se casar amb Wallis Simpson i, en fi, deixa allà un llegat i un record de tota, sí, la seva...
Sí, i l'escàndol...
Tota la família,
a l'escàndol no va venir perquè renunciés a la corona, penso jo. Em sembla que l'escàndol va venir perquè era americana...
Ara.
I era divorciada.
Sí, sí, sí.
I era plebea. No, això no, va ser lo gros de tot,
És un d'aquelles taques que no facis com l'Eduard, no? O sigui, sempre hi ha aquest pes de la història, hi ha una ovella negra.
Home, aquests documentals que ara s'han vist a Netflix amb el Harry i la seva dona i tot això, bueno, i l'escàndol que va haver-hi, el Carles III... Quan... Bueno,
sí.
Però
tornem
a
Ariadna i Dionís.
Ariadna i Dionís, no ens conformem al segle XX, que és una cosa, diguem-ne, molt, molt propera, sinó anem a la més remota antiguitat, fins a la mitologia, per parlar d'Ariadna. Recordem, Ariadna era filla del rei de Creta, Minos, aquell que va fer construir el famós laberint amb el monstre, la Minotaura. Recordem, escorpia cada 9 anys un grup de 14 joves, 7 nois i 7 noies, fins que el príncep Teseu, fill de Geu, hi va anar voluntàriament per acabar amb el monstre. Ariadna es va enamorar de Teseu i, per ajudar el seu amant, li va donar un fil de llana perquè no es perdés el laberint, d'aquí el nom d'Ariadna.
El famós fil d'Ariadna.
Però què va passar amb el temps? Que Teseu, que era bastant tarambana, la va abandonar.
Vaja.
I ella, desconsolada, va trobar altre cop l'amor en el déu Dionís. Que què dius, a veure? Dionís, el nom...
Home.
El nom Dionís...
És una bala perduda, el Dionís.
Fill de Zeus, sí, i Sèmele, déu del vi, home, del teatre, la rauxa, els banquets, les orgies... Home... Tothom veia que allò de donc 3 mesos,
ara,
doncs la gent, res, no tindria gens de futur, però es veu que Dionís sí, fins al punt que va renunciar a la seva corona de Déu, que el dia del casament va agafar-la i va llançar-la al firmament.
Oi.
I va quedar suspès al cel, a convertint-se en la corona boreal, que es troba a 72 anys llum de la Terra. Cada vegada que veieu la corona boreal, que no em feu dir, no em pregunteu on està, però cada vegada que la veieu, recordeu que és un acte d'amor del déu Dionís envers Ariadna.
Ostres, com els agrada, de veritat, a la mitologia
però
grega.
Però quina grandesa que té tot això, eh?
Sí,
va, i a banda de les corones que estan associades a poder i a l'autoritat, n'hi ha d'altres que tenen la seva pròpia simbologia. Vegem-ne 3 de ben famoses.
No diríem, No, ara no parlarem de corones metàl·liques, no? D'or o d'argent, no, eh?
Parlem d'altre tipus de corones, eh? Les corones, clar, sempre pensem en els reis, però no tenen per què tenir una referència estrictament monàrquica, no? Mm-hmm. La referència més antiga que potser ens ve al cap quan aboquem corones són potser les corones de llorer, mm-hmm. que a l'antiga Grècia es lliuraven a diversos col·lectius i que amb el temps van ser fetes d'altres materials. En el món militar hi havia les corones que es concedien a aquells soldats o aquells generals que havien aconseguit victòries al camp de batalla o a l'acció dels quals havia estat decisiva. Els emperadors, recordem, portaven corones com a símbol d'autoritat, tot i que es diu que Juli Cèsar, el gran Juli Cèsar, en portava una d'or i de ben gran, però per dissimular la seva calvície.
Ah, noi, que se li veia el...
Vanitas, una altra vegada la vanitat, eh? Sí, sí. De l'ús de llorer i a l'expressió figura llorejada, sí. És a dir, distingida, però també el nom de Laura. El nom de Laura ve de Laurus, és a dir, de llorer. I no oblidem també la corona olímpica, que no era de llorer, sinó d'olivera, una distinció que es concedia als guanyadors dels Jocs Olímpics i que consistia en unes branques d'olivera tallades amb un ganivet d'or per un nen de 12 anys, els pares del qual encara visquessin.
Hòstia, quina feinada, també, per anar-ho trobant tot. I el nen de 12 anys havia de tallar-ho bé, perquè, clar,
sí, és que si et dona
un bunyol, saps? Ja ho t'has de posar al cap. Anem per la segona corona, va.
Una altra corona de ben famosa, evidentment, és la d'espines, un dels símbols cristians de la passió, on, segons els evangelis de Marc i Mateu, uns soldats li van col·locar Jesús en el seu camí cap al Calvari com a senyal d'humiliació, mm-hmm. allò d'Inri, no? rei dels jueus, però també, evidentment, per provocar-li més dolor. Com es pot suposar, és una de les relíquies més preuades de la història. Hi ha referències de la seva presència a Jerusalem, al segle V, però també ha viatjat per a Constantinople, Venècia i França, on des de fa dos segles i fins l'incendi del 2019 s'exhibia la catedral de Notre-Dame de París.
Vaja.
La corona, mira, no té espines, perquè al llarg dels segles, òbviament, s'han anat repartint, diguem-ne, per tot el món.
Ah, perquè de... tothom té una espina.
Clar, tothom té una espina.
El
que passa que si reunissin totes les espines n'hi hauria 700. Què dius? Home, poder és una corona amb
vols
totes
dir?
Espines, eh?
Vols dir?
Alguna poder no és del tot autèntica, eh? Per cert, dues de les quals sembla que es troben al monestir de Montserrat.
Ah, sí?
Sí.
I tu les has vist o no?
No, no les he vist jo. No, no, no. Es diu que la planta d'on van treure la corona és la Euphorbia mili, que és un arbust espinós amb flors vermelles, que rep precisament el nom de corona de Crist per les espines, però potser també per el color vermell, per el color de la sang. Va, i parlant de flors... Una de les corones més famoses és la de flors, que acostumen a estar presents a tots els funerals. El seu ús és antiquíssim i es deu al fet que durant molts segles, recordem, els difunts s'exposaven públicament, durant dies, pel que era necessari posar flors, diguem-ne, per acabar perfumant l'ambient.
Ah, sí? La flor era perquè, noi, allò feia
sí,
tuf.
Clar.
Hosti.
Ara perquè vivim d'esquenes a la mort, mm-hmm. i per tant, com menys es vegi, com menys se sàpiga, tot sí, sí. molt curt, vinga, va, a passar el do,
ràpid,
pam.
Higienitzant,
però,
no,
això mateix.
Fora.
Però durant molts segles la mort es vivia, doncs això, el dol se superava passant dies i assumint que aquella persona ja no hi seria, no? Però evidentment no podem obviar que les flors, les corones de flors tenen una altra més simbologia. No només representen el cercle de la vida, naixem, vivim i morim i tornem a néixer, sinó també simbolitzen la corona de les espines de Jesús, és a dir, una referència clarament cristiana. Mm. I ja que abans hem parlat d'una relíquia, coneguem-ne una altra que està també vinculada amb una corona ben singular, la corona de ferro. La corona de ferro està considerada una de les corones més antigues del món, per no dir la més antiga. La llegenda diu que una de les làmines interiors va ser feta fonent un clau utilitzat durant la crucifixió de Jesucrist.
Noi,
sí,
una obsessió,
dius,
eh?
Sí, sí. Bueno, perquè, en el fons, aquí hi ha una clara metàfora que és molt interessant, la idea de que la corona, per què, quina legitimitat té? Doncs perquè ve inspirada per Déu. i com més a prop estigui d'aquesta divinització, doncs, òbviament, millor. Si la corona té un clau, té una espina, té alguna cosa que fa referència a Crist, òbviament és una legitimació per dir aquesta persona, que és mortal com qualsevol altra, té la legitimació per governar-nos.
Bueno, no? Perquè aquest és el debat de sempre. És a dir, qui pot ostentar i amb quin criteri la categoria de monarca i està per damunt de la resta, no?
Efectivament.
I, per tant, el llinatge de ser de caire diví, si no, no s'entén, no? És el mateix que passava amb els dictadors, por la gracia de Dios.
Ah,
bueno,
això mateix.
Que ho dius tu, que és la gracia de Dios, i ja està, no? Ha d'haver-hi algun argument al darrere.
Clar, per això la idea d'aquesta... No, els prínceps s'han de casar per amor i amb qui vulguin.
No, home, no.
En el fons és una idea que pot semblar com molt romàntica, però desprestigia, deslegitima la pròpia institució. Clar. Perquè representa aquest cas és amb algú que no ha estat escollit ni legitimitat com a tal. Va, la primera figura que va lluir aquesta corona de ferro se sap amb certesa que va ser Enric VII de la Casa Luxemburg l'any del senyor del 1312. O sigui, estem parlant de fa 700 anys.
I es pot veure?
Mira, aquesta corona està realitzada en or i plata, està adornada amb prop de 50 joies i pedres precioses i està custodiada a la catedral de Monza, a Itàlia. Al llarg de la seva història ha estat utilitzada pels reis llombards primer i pels reis d'Itàlia després, i durant molt de temps els reis del Sacre Imperi Romà Germànic van rebre aquesta coronació. Entre els que la van rebre, aquesta corona va ser Napoleó Bonaparte, el 2 de desembre de l'any del senyor de 1804, en una pintura immortalitzada per Jacques-Louis David, la consagració de Napoleó. Jacques-Louis David va ser un famosíssim pintor francès que va viure a cavall entre els segles XVIII i XIX, que té obres que tots hem vist en algun moment, encara que potser el nom ara no us assoni, com El jurament dels Horacis, Napoleó creuant els Alps i, sobretot, la mort de Marat, el famós revolucionari francès. La que ens interessa avui, però, és la consagració de Napoleó, que reflecteix el moment en què Napoleó va ser coronat a la catedral de Notre-Dame. Napoleó volia un quadre on se'l representés en el moment del que és coronat emperador, i, efectivament, el quadre, d'una gran solemnitat, i surt l'emperador, però també l'esposa, Josefina, familiars, parents, el papa Pius VII, i el propi pintor que apareix en una tribuna. Però, a simple vista, es veu que qui sembla ser coronat no és Napoleó, sinó la seva esposa, Josefina.
Què dius ara?
Dius, oye, però a veure,
què ha passat aquí?
El quadre no es diu La consagració de Napoleó?
Sí.
Segons algunes versions, el pintor, retratista oficial de Napoleó, i que sembla que no li acabava caient massa bé, no va voler fer un quadre tan megalòman per Napoleó, que ja sabem que tenia un ego del tamany, diguem-ne, de la illa on va ser exiliat. Però, segons unes altres versions, van ser les intrigues de Josefina les que van fer que ella tingués gairebé tot el protagonisme del quadre.
Déu-n'hi-do.
Si aneu al quadre La consagració de Napoleó, veureu que qui és coronat és Josefina, no Napoleó.
Que bo.
No sabem quina música va interpretar en aquesta coronació tan solemne, però sí la d'una altra coronació, la de l'emperador Leopold II l'any 1791. Tenem el Kyrie, el solemne moviment inicial de la missa de la coronació Kegel 307 de Wolfgang Amadeus Mozart, una de les moltes composicions sacres del geni de Salzburg, que va ser estrenada a la Pasqua de l'any 1779, però que deu el sobrenom perquè com a mínim va sonar en dues coronacions. La mencionada de Leopold II, l'any 1791, per cert, any de la mort del compositor, i la de l'emperador Francesc II, un any més tard, l'any 1792. La peça, evidentment, té una solemnitat, té una càrrega, diguem-ne, sumptuosa, extraordinària.
Mira.
No cal dir que la peça ha sortit de diverses pel·lícules i sèries, i home, ja que estem en el tema, una de les sèries més famoses que parla de corones i de la qual tothom en parla, que és, evidentment, The Crown.
Ara fa un moment en parlàvem, és una de les sèries del moment, no?, i que tothom ja li genera aquella mena d'afició.
Aquí tenim el tema principal d'aquesta sèrie de televisió de Netflix. Recordem que retrata el regnat de la reina Isabel II d'Anglaterra. Jo no l'he vist a la sèrie, no he tingut l'ocasió de veure-la. Sí, sí,
no,
és que no tinc temps per res,
fantàstica.
I m'encantaria, perquè en el fons aquest tipus de sèries tan pulcrament portades per als anglesos són... Vaja, el que passa que en aquesta sèrie jo he constatat tres coses. Primera, el poderós atractiu que té la monarquia, fins i tot en ambients republicans.
Sí.
És a dir, fins i tot aquells que som escèptics amb la monarquia, acabem... o sigui, és com el tema de la serp, el tema de la serp i la hipnosi i tot això.
Però té una fascinació evident.
Té una fascinació evident, i em sembla que no ens hem de sentir culpables,
penso jo.
Segona constatació, que amb el cinema podem arribar a saber més de la monarquia anglesa que no pas de la nostra.
Això sí.
Que això, jo em sembla que sé més reis anglesos, que si l'Elisabet II, que si el Enric VIII, que si el Ricard III, que si el Joan II, a través de la Shakespeare, a través de la ficció, evidentment.
També és veritat que no deixa de ser la monarquia més famosa del món, no?
També és veritat, sí. Però, home, que sapiguem tan poques coses de la nostra... Bueno, de la nostra. Bueno,
de la monarquia
ja ens entenem,
que regna on vivim.
Tercera constatació, que no ens podem creure tot allò que veiem a la televisió.
Això tampoc.
Perquè a vegades sents algú que diu sí, perquè jo ho he vist a la sèrie aquesta. No. A veure, la sèrie és una sèrie i no és un documental. I per tant, hem de tenir en compte que, siguin emperadors o reis, no oblidéssim mai, això mateix, parlant de corones, la cita de Shakespeare sobre el poder. Sempre inquiet és el cap que porta una corona.
Oh! Sempre inquiet és el cap que porta una corona. Sempre susceptible...
d'intrigues, de manipulacions...
Sí. O de desaparèixer.
O de desaparèixer.
No la corona, el cap, també. Bé, Albert Beorregui, com sempre, un plaer, un gust. Moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta col·lecció esplèndida de corones que tens aquí al Basar de les Sorpreses. Passa'ls-hi un drapet, perquè
sí,
és veritat que...
Sí, una mica polsegades estan,
Home, allà a la monarquia britànica han estat netejant i arreglant la corona.
Tu t'imagines
aquí...
el netol allà?
Oi, no, no es deu poder fer, això.
No, jo diria que no.
Submergint algun líquid específic i... Escolta'm, ara que amb el pas dels anys aquesta que eren 3, 4 i 5, 6 segles home, allò deu estar deu estar passadet ja, però en fi, deu sortir d'allà dintre, en fi
de tot.
Bé, Beorlegui, com sempre un plaer retrobar-te i ens sentim la setmana que ve.
Que vagi molt bé, Xavi, adéu-siau.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res. RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.